Valors a peu de carrer. Dirigeix Joan Salicru. Presenta Helena Canseco.
Una setmana més comença Valors a peu de carrer. Ja sabeu, és un programa fet gràcies a la revista Valors, a l'editorial Proteus, gràcies al Mario Ramírez, que porta el control tècnic, i gràcies també, d'alguna manera, doncs, a mi mateixa, a l'Helena Canseco, que posa veu a aquests valors a peu de carrer. Aquesta setmana toca tu parlar d'assetjament escolar. I com cada setmana no em canso de dir-ho, són gent que es deixen enganyar, que es deixen liar perquè ajudin aquest programa a parlar de valors, a parlar durant mitja horeta d'un valor que ens afecta, que ens importa i que ens toca de prop. En aquest cas, com hem dit, l'assetjament escolar, que patim o no directament, doncs és un tema que ens importa i ens interessa. I en aquest cas hem demanat l'ajuda de l'Anna Bergua. Ella és infermera. Ella doncs, ha estat vinculat al tema de l'educació i al tema dels adolescents durant un temps. I durant l'any 2011 vam poder llegir a les llibreries, vam poder accedir al seu títol L'abuela necesita besitos. En aquest cas es presenta un altre títol amb el nom Magdalenes amb problemes. De seguida parlarem amb ella i li preguntarem què són aquestes magdalenes i quins problemes tenen, de què parla, però si us sembla primer doncs, la saludem. Anna, benvinguda a Valors a peu de carrer.
Hola, molt bona tarda, Helena.
A veure, Anna, tranquil·litzem-nos, comencem, perquè hem de parlar de moltes coses i és un tema, doncs, suposo que tu com a implicada directament s'hi pot parlar i molt d'estona. Però deia que tu ets l'autora del llibre aquest, L'abuela necesita besitos, també ets l'autora i la culpable d'un blog que és comolaprincesadelguisante.blogspot.com, comolaprincesadelguisante.blogspot.com, i ara també ens parles d'aquest llibre, Magdalenes amb problemes, Magdalenes com problemes també, publicat en els dos idiomes per l'editorial Proteus. De què parla aquest llibre?
Aquest llibre és un llibre que parla bàsicament de l'assetjament escolar d'un nen. És un nen, encara és un nen de cinquè, de primària, més o menys, que està patint l'assetjament escolar i ell pues, explica com n'hi ha caigut, diguem-ho així, com ha començat i com se n'ha sortit. És una resolució del problema in situ, diguem-ho així, no? És una porta oberta.
Aquest nen de cinquè de primària és en Pau. Explica la seva història en primera persona, diguéssim, el llibre està escrit des de la veu del protagonista i explica com ell pateix aquest assetjament. Aquest llibre crec que no és només per gent que hagi patit aquest assetjament o gent que estigui en risc de patir-ho, perquè aquest llibre està doncs, dirigit a nens a partir d'uns 8 anys, podríem dir, o sigui, de l'edat del Pau, podria llegir aquests nens, però fins i tot...
Fins a 12, 13 anys, perfectament.
Des de 9 fins a 13, exacte. Però jo et volia preguntar si fins i tot pares d'aquests nens doncs, podien doncs, convenir-los també llegir aquest llibre. És a dir, pot ser un llibre per poder entendre millor la situació en la que es troba un nen com el Pau, per exemple?
Sí, sí, perfectament. Perfectament perquè molts pares ens sentiríem identificats. No és un cas personal, ni molt menys. Uh-huh. És un plantejament... És un mirall, aquest llibre. Jo agafo el mirall d'aquest nen que està patint aquesta situació per diverses raons. Perquè el nen que ho està patint sàpiga que no està sol i sàpiga que pot sortir-se'n i com sortir-se'n, que això és, fonamentalment és aquest el sentit. Però també perquè els nens que estan produint un assetjament sobre un altre també vegin el que estan fent ells, perquè un nen quan tira una pedra a un altre, la pedra ja se n'ha anat de la seva mà i ja no la veu més, però el cop el rep l'altre i l'altre no ho veu. Ha fet un mal a un altre nen, però jo penso que és una lectura que podria estar perfectament donada a qualsevol nen d'un curs i encertaries amb tots. Els que ho pateixen, i després hi ha els espectadors passius, que no pateixen assetjament ni el causen, però de vegades se n'adonen que un nen està fent mal a un altre.
Clar.
Qui diu mal físic, diu mal espiritual, que és molt pitjor que el físic.
Estem parlant de tres figures diferents, diguéssim, l'agressor, d'alguna manera, diguem-ho així, la víctima i el que ho veu. Que de vegades doncs, sí. És còmplice d'alguna manera...
O el que no ho veu, que també hi és, perquè també formen... De vegades la família no se n'adona, que no està patint assetjament, no els mestres, perquè els nens s'ho guarden. De vegades, per la por que diguin, ai, nen, ets tonto, perquè t'has deixat ser mal, no? És el típic, no? Llavors els nens més introvertits o més reservats, ells s'ho guarden per ells mateixos.
Per això et deia, dic, estem parlant de tres figures i a vegades tres figures que actuen de manera equivocada potser per desconeixement del problema. És a dir, estem parlant dels pares, dels amics de classe, per exemple, dels professors que segurament doncs, la intenció és bona, voldrien ajudar, però per desconeixença o per falta d'atenció potser doncs, ignoren aquest problema. De la víctima directament, que també doncs, potser no és gaire conscient del que està passant o no sap gaire com identificar-ho, i de l'agressor, que en el cas d'un nen, de vegades potser sí que és plenament conscient del que fa, però potser d'altres no. És també fruit tot això de la ignorància o és un tema que ja no cap la ignorància? És a dir, és un tema que parlem molts anys parlant-ne, el tema del bullying, l'assetjament escolar s'ha doncs, parlat, s'ha debatut i està doncs, a la televisió i a la premsa sovint.
Tu creus que és un problema d'ara?
No, això em refereixo, és a dir, és un problema...
No, jo penso que és més vell que la història, això, perquè sempre hi ha hagut el nen de les orelles per posar en casa, així, molt evident. No el nen de les orelles de soplillo, que el viento sopla i el...
Sí.
Allò tan antic, no? El que passa que abans, el que estem canviant, el que canvien són els nens. Uh-huh. O sigui, la societat, a mi em fa molt riure això de la societat. Qui és la societat? La societat qui és? El gran hermano? El Facebook? No. La societat sóc jo, no? Jo sóc societat perquè jo sóc membre d'una família i jo faig una educació als meus fills i els meus fills reben aquesta educació i interactuen amb la seva societat. Tots som societat, no? Uh-huh. Llavors, diem, és que ara la societat ha canviat, no? La societat és la mateixa. El que ha canviat és la relació que els pares tenim amb els fills. Ha canviat molt l'autoestima que els nens tenen, no? Penso que estem... Com a generació educadora, no? els joves d'ara, diguem així, els joves els que són pares ara, estem fent que els nostres fills se sentin molt indefensos en el món, perquè com que sempre resolen els problemes, ells no tenen cap dificultat, no han de fer cap esforç, no tenen cap responsabilitat, perquè no, pobrets, no? Els tenim com a molt protegits. Llavors, clar, com que ells no es valen entre ells mateixos, les seves autoestimes estan molt lesionades. Llavors, des d'aquest punt de vista que la seva autoestima sí que ha canviat molt, sí que hi ha hagut un canvi respecte a l'assetjament escolar. A part, molts dels assetjadors també tenen autoestima molt baixa i necessiten assetjar un altre per sentir-se ells més poderosos. O sigui, tenen dèficit d'autoestima els que són assetjats i els assetjadors moltes vegades. En el cas de les noies no acostuma a ser així. Les noies que són assetjades no tenen autoestima baixa. Però, fent d'això... l'assetjament no ha canviat, també les formes han canviat, potser els medis de comunicació ara són molt ràpids, no? Fer mal a un nen es pot globalitzar en qüestió de mitja hora, perquè tu penses a Facebook i a YouTube i ja estàs perdut, ja tota l'escola sap que aquell nen li han fet no sé què. Això sí que ha canviat, però aquest assetjament no. El fet en si no, jo mateixa recordo un cas particular meu de riure'ns d'una nena que és pel seu nom, fèiem una coletilla amb el seu nom, i la nena em va donar una patada a la panxa i jo vaig entendre que aquella nena li havia molestat el que jo li havia fet i ja no ho vaig fer mai més. I es va acabar l'assetjament. D'acord? Llavors, potser ara els diem, no peguis a ningú, que pegar no està bé, i és veritat, pegar no està bé. Vale? Però... abans es resolien d'una altra manera les coses. I altres nens no sé si saben resoldre els seus problemes.
Clar, estem parlant de l'autoestima, que podríem dir és un valor, l'autoestima, que falta, tant deies, a vegades en una banda, a vegades en l'altra, a vegades en les dues. I també extrec jo una mica de les teves paraules que hi ha falta de comunicació o un error de comunicació en el moment en què potser d'aquella agressivitat o d'aquell patiment doncs, hi ha un missatge que no està arribant. És a dir, aquell nen doncs, que exerceix un assetjament davant de, o a sobre de l'altre, doncs sovint està reclamant potser una atenció, està reclamant uns propis problemes que no sap explicar d'una altra manera. Estaries d'acord amb això?
Segurament, sí. I després el problema de comunicació també hi és pel nen que s'ha assetjat, perquè clar, quan tan aviat com un nen és assetjat i ho pot comunicar als seus pares, el primer pas per la solució i ja està tirat endavant, d'acord? Però clar, què passa? Nosaltres volem que els nostres fills siguin perfectes. És a dir, jo no sé, i això és una queixa, però tinc les meses de l'escola bastant tipes amb això, no? Perquè sempre els dic el mateix. El meu fill va a una escola bastant petita, bueno, bastant petita, tota l'escola té 100 alumnes, amb la qual alumnes, mestres
sí.
I pares... Sí, és molt petita, sí. El meu fill són 15 nens a classe, i amb un assignament qualsevol, de qualsevol assignatura, diu, he tret un 9. I automàticament jo pregunto, I quants més heu tret un nou? Doncs 5, hi ha hagut 2 10s, 3 9s, llavors jo començo a calcular. Si el 40% de la classe ha tret nota més alta de 8, vol dir que el nivell és baix. Per què? Perquè així estem tots molt contents. La mestra em diu, no, és que són nens molt treballadors. I té raó, la mestra. Però si són molt treballadors i treuen nous, sense treballar treuen nous, has de fer un nivell més alt perquè treballin més. Què passa amb això? Que el que fem és evitar la frustració d'aquests nens. Són nens que no saben què és la frustració. Vale? Llavors, com que no saben què és la frustració, no saben administrar-la quan arriba un problema. Això d'una banda. Els que són assetjats. Els assetjadors són nens que venen amb 3 anys i et diuen aigua, i tu corres a donar-li un vas d'aigua. No, perdona, és aigua. I llavors li dones la gota d'aigua i dius, es demana, em pots donar un vas d'aigua, sisplau? Llavors, li estàs ensenyant que ell no és el dueño del món. Això és un article que vaig publicar al meu blog, no? el que vaig titular com a minyocràcia. Estem al món dels nens, són ells els dueños i senyors de tres coses. Llavors, ells, si a casa, que som els pares que han d'ensenyar els nens límits, no ho fem, no diem quins són els límits. El límit del respecte és el primer límit que els nens han de trobar. Els pares sempre han de tractar amb respecte, de la mateixa manera que els pares tracten amb respecte als nens. No s'ha de demanar res que nosaltres no fem. Llavors, què passa? Que si ells a casa no tenen el límit del respecte cap als seus pares, per què l'han de saber aplicar a l'escola, el límit del respecte? No tenen, perquè ells no ho han après a casa. Llavors, clar, entrem en aquest cercle viciós que té abans, no? La societat, qui és la societat? Una societat soc jo, perquè nosaltres els pares ens queixem que a l'escola no els ensenyem prou poc, però es queixen que els pares nosaltres no els ensenyem res. I són uns nens mal educats i que a casa no tenen moda. Bueno, anem a posar ordre. A qui li correspon administrar els límits dels nens? Segons quins? A l'escola uns i a casa uns altres. Però els fonaments han d'estar marcats en algun lloc. No pot ser que un nen sigui un tirà. No pot ser que un nen marni. A casa veiem tots la tele que volen els meus fills. I això que jo tinc molt clar, que no són els que manen. D'acord? Perquè, bueno, la tele no és una cosa important per mi, no? Però en general aquests nens no saben com gestionar la frustració. No saben fer-ho. Sempre s'han acostumat a guanyar, no poden suportar. No poden, això és una cosa que em vaig quedar una miqueta carada fa un parell d'anys, la mestra del nen, en seguida de començament de curs. És que no em deixen parlar en privat. Jo vaig pensar, no? I mira, quan hem concertat l'entrevista per telèfon, t'he dit, els faré marxar de casa, els faré d'endur el seu pare, perquè si no em venen a molestar quan parlo per telèfon. Cosa que amb nosaltres era impensable. Teníem molt clar quin era el límit del respecte dels altres. I ara són els nens els que tenen el domini. I aquesta és, per mi, la base de l'assetjament en l'actualitat. La falta d'aquest valor del respecte cap als altres, dels altres, del... Clar, si no se tinc mal et faig, però continuo fent-te mal.
Valors a peu de carrer. Un programa produït per Editorial Proteus i Revista Valors. Dirigeix Joan Salicru. Presenta Helena Canseco.
Estem parlant amb l'Anna. Ella doncs, està doncs, traient una mica en clar de tot aquest tema que és l'assetjament escolar, que de vegades se'ns fa massa gran i difícil d'abarcar. I parlaves, Anna, de la niñocràcia, aquest mal una mica de la nostra societat d'avui en dia. I a mi em costa d'entendre d'alguna manera que doncs, parlàvem això, que és un tema de, no d'ara, no de fa 10 anys, sinó de tota la vida, i que tota la vida s'ha estat parlant, amb més llibertat o menys, però ha estat, diguéssim, a les converses de les mares, dels mestres, aquest doncs, mal funcionament de les relacions entre els nens. I em costa d'entendre, deia, que si els pares són conscients d'aquest problema, els mestres són conscients d'aquest problema i d'aquesta manca de comunicació, què falta, diguéssim, perquè pares i mestres es posin d'acord per poder ajudar en aquestes mancances que tenen els nens, que per altra banda és comprensible si no se'ls ajuda?
Comunicació, suposo, no ho sé. Jo estic al peu del canó. Jo estic al peu del canó i no vol dir que a mi no em pugui passar una cosa així, a mi i als meus fills, no? Clar, jo t'estic parlant que estic en una escola on els nens estan, doncs, uns són 13 nens a classe i l'altre són 15 nens. Conec a tots els pares dels nens, dels companys de la meva classe, de la classe dels meus dos fills, als germans d'aquests nens, a les mestres d'aquests nens, a les mestres de dos cursos més avall i dos cursos més amunt, probablement. Doncs en el meu cas, jo entenc que tinc una situació acotada. entenc que en una escola de qualsevol ciutat, només mira, d'aquí 3 anys el meu fill se m'anirà a estudiar a l'ESO a Balaguer, que és el poble de referència que tinc més on a la vora.
Sí.
Que allà entrarà en un institut o en una escola la que sigui i allà s'enfrontarà a 20 i pico de nens nous. Ell serà el nou. Ell serà el nen nou que ve d'un poble que està acostumat a treure bones notes. Poso l'exemple del meu fill perquè és el que tinc més immediat, oi?
Mm-hmm.
Jo he de tenir una actitud molt clara aquí. He de tenir l'actitud de reunir-me amb els professors, conèixer, saber... Que és, assegurar-me que ells coneguin el meu fill, perquè hi ha professors que fan una jornada laboral. Hi ha professors boníssims, jo, els que tinc, la veritat, són molt treballadors i molt bons, però hi ha que fan una jornada laboral i quan pleguen a les 5 se'n van a casa seva i han acabat la feina. Amb això vull dir que ells no s'implicaran més allà de donar la seva hora de classe, no?
Clar.
En realitat, són nens de 12 anys, eh? O de fins a 16 anys. A l'ESO són nois joves, amb moltes coses per formar encara.
Clar, però Anna, ara estàvem parlant de nens com el Pau, que dèiem que era el protagonista d'aquest llibre, de 8, 9, 10 anys,
sí.
Que d'alguna manera doncs, estan més sota la protecció d'un pare, d'una mare, d'un entorn familiar. Però clar, en quin moment això ha de deixar de ser així? És a dir, parlàvem abans de les relacions entre els pares i els fills, que han canviat d'alguna manera cap a pitjor, perquè volent doncs, apropar postures, al final s'ha donat massa poder al fill, deies, no? Una mica que estem tots al servei dels nens. Clar, s'ha de trobar una mica el punt just entre dir que un adolescent que ja no està sobre la meva protecció busqui protecció quan la necessiti, és a dir, que pugui explicar-me aquest problema. Si, per exemple, a l'hora de, com deies, amb el teu fill, doncs, es trobi en un institut amb 14, 15, 16 anys, es trobi en una situació i tingui la confiança i la bona relació amb un pare o amb una mare de dir, escolta, m'està passant això, què puc fer?
És que, mira, això és, a veure, els casos que surten a televisió, els casos més... és que tots sí que em desmans al cap. Com hem pogut arribar aquí, no? Diem. És que són els lodos que trajeron aquells polvos. Això és el final del camí.
Clar.
Això és el final del camí. Al moment en què tu estàs al parc amb un crio de 3 anys, que està jugant amb un juguet tranquil·lament, i tu veus un altre nen i li dius, ta fill, deixa-li això al nen. Està dient en la seva relació. Tampoc vol dir que t'hagi de girar d'esquena i que si es trenquin al cap, que es trenquin al cap. No, no és això. El punt mig està en explicar-li, mira, aquest és el teu juguet, tens al parc, has de jugar amb els altres nens, si tu vols jugar tu sol, doncs jugues a casa, perquè aquí saps pot és perquè tampoc nosaltres acceptaríem que vingués la nostra mare i ens digués, ai, quin cotxe més maco t'has comprat, quin Mercedes, nena, quin Mercedes més maco. Ah, deixa-li el teu vell.
Deixa-li l'altre, no?
Deixa-li el teu vell que porta un panda. Nosaltres això no ho acceptaríem. No ens hem de respectar també molt els límits dels nostres fills. Que era aquí on ens estem convertint en capaços de gestionar les seves emocions, les seves coses, al final.
Mm.
Nosaltres hem de donar més directrius. Hem de donar una línia base. És a dir... El juguem entre tots, compartim entre tots, ens ho passem entre tots. Que tu vols jugar sol i t'espavilaràs, que ha vingut el nen i t'has tirat la joguina i t'has enfadat, jo us espavilareu. Gestioneu-vos enfado, que és que sou nens, heu d'aprendre. La infantesa és un aprenentatge pels adults. Els gatets es mosseguen entre germans, perquè quan tinguin un animal gran, sàpiguen que mosseguen la jugular a l'animal. Doncs els nens passen el mateix, però amb humà. ¿Vale? Llavors jo penso que si no gestionem bé que l'assetjament, que és la possibilitat que hi hagi un assetjament amb 5 anys, que jo m'hi he trobat, casos de nens de 5 anys que han tingut problemes i tal, i no han sabut... Llavors, a mi m'ha agradat escriure aquest llibre perquè es pogués trobar un mirall, que el nen introvertit sàpiga que expliquen les coses sense... Que un nen que té un problema sàpiga que probablement la seva mare o el seu pare hauran passat per un problema similar, perquè al final tots som iguals, no som diferents. Que tenir por és normal, però que la por no ens ha de deixar paralitzats. No? Mm. Doncs això, els nens els ha de ser adults, que aquesta és una altra feina.
Clar, potser...
Nosaltres podem acompanyar-los en el camí de l'adultesa.
Potser l'error ha estat doncs, intentar evitar aquest patiment en lloc d'acompanyar-los en el patiment, no? De dir, hem d'assumir que no tot és perfecte, que s'ha de patir, però s'ha de saber gestionar aquest patiment i saber com s'ha de reaccionar, no? En el moment que arribi.
Jo penso que sí que és això. Jo penso que la clau és aquesta, el protegir-los fins a l'extrem que no pateixin gens. No, mira, no pot ser. És la nostra essència, és així.
Mm-hmm.
Que no patiran. Mira, l'altre dia em va venir el meu fill perquè hi ha hagut una injustícia molt gran. M'explicava un problema molt gran que havia tingut, molt gran a la seva mida, no? Un problema molt gran que s'havia fet una injustícia i és veritat, jo pensava que s'havia fet una injustícia. I no se'm va ocórrer res més que dir-li, mira, nen, és que la vida és injusta. Et trobaràs amb un cap que et farà una mala passada i te l'hauràs de tragar perquè és el teu cap.
I no li, podries dir a la, no li podràs dir a la mama ni al papa que vagi a parlar amb ell, no?
No, doncs no, pues això. I hauràs de seguir anant a treballar demà perquè t'has de guanyar el pa. Uh-huh. I és que també s'ha de conviure amb això, amb les injustícies. Però nosaltres no volem això. Nosaltres, anava a dir, la nostra generació, és veritat, no deixem, no deixem que siguin persones. No, si no t'agraden els si no macarons amb tomata, feien formatge. Bueno, doncs menges macarons amb tomata, t'hauràs d'aguantar. Aguanta't, és que nosaltres a casa ens enriem amb el meu marit perquè ens passem una mica en aquest sentit, no? Diuen, tinc set. Pues a nosaltres ens havies ensenyat la seva àvia i la meva àvia, que no es coneixien de res. Pixa't i veu a galet. Que és una forma de dir-te, pues t'aguantes.
Clar.
No?
Bueno, el de ten set, doncs jo tinc vuit, que és una altra resposta també molt recurrent a la meva època, potser, no? De dir, doncs busques la vida, que és el que hi ha.
Vale, pues no, ara les mamas, això ho explicava un dia una presentació del llibre de l'àvia i hi havia una noia que després es moria de riure. És que ara les mamas anem amb aigua al bolso. Vale? No podem... Anem al parc mitja hora i portem el dalsi, perquè els agafa febre.
Home, si només fos l'aigua, exacte, si només fos l'aigua encara, però és l'aigua, les sabates, la roba...
Exacte. No, els nostres fills no saben el que és veure un bugabú amb molta set perquè no tenen ni set. Fins a aquest extrem estan sobreprotegits. I això no vol dir que s'hagi de maltractar els nens, ni fer-los patir en debades, que no és això. Però que s'hagin d'esforçar una mica tota la vida no és necessari, és imprescindible. Perquè si no saben afrontar el problema més petit, es troben amb un macaco a l'escola que els planta cara i és dir, que no saben què fer amb ell.
Clar.
I a part, com que no saben el que es pateix quan un pateix, no saben el mal que infringeixen quan fan mal. És la mateixa cara de la mateixa moneda. Mm-hmm. Els nens que són assetjadors, de vegades hi ha casos de nens que són assetjadors perquè ells mateixos pateixen assetjament. Llavors agafen el més petit que ell i van i el casquen. És una manera de demostrar la seva superioritat, no? Però molts assetjadors ho són perquè no saben el mal que causen. Per això m'ha agradat descriure, no?, quin és el patiment del Pau, pobre nen, quan amb tant de fase d'assetjament ni té gana, ni té son, ni pot dormir, té un ús a l'estómac i no sap com sortir-se. I no vol anar a l'escola i ell preferiria més anar-se'n a l'infern. Arriba un moment que diu, sí, això deu ser l'infern, perquè no pot haver res pitjor que això, no? Mm. I això un nen que ho llegeix potser no se n'adona que està patint això.
Clar. Avui estem parlant amb l'Anna, és autora d'aquest llibre, Magdalenes amb problemes. Hem intentat doncs, trobar, si més no, les causes d'aquest assetjament escolar, potser no, no sé si les solucions. Parlàvem de sobreprotecció per part tant de pares com de mestres, parlàvem d'aquesta doncs, falta d'autoestima en molts casos, i també d'aquesta doncs, manca de saber gestionar certs problemes o certes situacions. Jo no sé si sabent tot això, diguéssim, que podria crear una situació d'assetjament, es podria evitar. És a dir, quines coses podem fer per intentar evitar aquestes situacions? Parlo de pares, en el lloc d'aplicar certes coses als nostres fills, com també d'un mestre a l'hora d'afrontar les relacions dintre d'un grup, d'una classe. És a dir, quins són els punts que ens alerten de que aquí passa alguna cosa, hem de ficar-hi mà perquè això no vagi a més?
Bé, qualsevol canvi de conducta, de caràcter, un nen que de sobte s'ha ficat molt a risc, que no contesta malament, que no vol anar a l'escola, que només té timida, anar a l'escola li agafa mal d'estómac, això és una causa d'alarma per als pares. Vale? Els pares hi hem de ser amb els nens. Vull dir que nosaltres portem un ritme de vida molt, molt accelerat per la feina, perquè les coses ara no estan fàcils i perquè... que hi ha moltes distraccions també, perquè de vegades soc a casa i estic amb l'ordinador, no estic amb els nens. És veritat que estem com a despistats, no estem per la feina. Tinc una amiga que per cert ja es va jubilar abans d'hora sense ganes per poder tenir les seves filles, que ja són de la meva edat, no? Que em va dir una frase una vegada que em va agradar molt, que és que educar és ser. És a dir, els nens aprenen del que nosaltres veiem. El primer que han de veure els nens és que nosaltres, entre els adults, ens tractem amb respecte. ¿Vale? Això és la primera part. Mm. Que nosaltres tenim autoestima, perquè si ens passem el dia mirant-nos al mirall sobre mig quilo, els nens només aprenen a no estimar-se a ells mateixos tal com són. ¿Vale? Això és feina de fons, diguem així. ¿Vale? Això és feina d'abans. El crear una bona autoestima, tenir una bona autoestima als pares, és educar en autoestima als fills. Respectar-los com són, Hi ha nens que són més llestos i nens que són menys intel·ligents, que tenen pitjors notes, diguem-ho així. Hi ha nens que són més vàlids per l'esport i hi ha nens que no ho són tant. Hi ha nens que són, bueno, doncs intentar treure de cada criatura el millor de la seva persona i treballar amb el que li costi més per reforçar-ho. Això és una cosa que sembla molt de calaix, molt òbvia, però no ho és tant, eh? Perquè els pares de vegades demanem, volem que els nostres fills siguin allò que nosaltres no hem estat. Per falta de capacitat o perquè no hem tingut oportunitat. Ells tenen moltes oportunitats ara. I com que a mi m'agradava molt anar a futbol, al meu fill d'apunta a futbol tant si li agrada com si no. I potser ell li hauria anat bé el bàsquet, no? És una miqueta el veure l'estat de la criatura. Això d'una banda. Després, observar-los, veure com juguen entre ells. Hi ha algunes coses que a casa estan totalment prohibides. És a dir, no passo, doncs si hi ha més ordre, menys desordre, si un ha tret més bona nota, més mala nota, si ha treballat, sempre quan s'hagi treballat. Però no tolero que s'insultin entre germans. I insultar vol dir tonto o lleig. Tonto ja és un insult a casa nostra. Per què? Perquè estàs menyscabant la intel·ligència. Fins a l'extrem que un dia el meu fill gran era petit, devia tenir com a 6 anys o així, i li deia al seu germà, posant per cas, macarró, o alguna cosa així, una paraula que a mi sonava divertida. Divertida, però era menyscabant. No era un insult, però era menyscabant en aquell moment. Doncs jo vaig renyar i vaig dir, això no es diu, perquè tu ho estàs fent per riure-te, no per insultar-lo.
Clar, tornem a la falta de respecte, no?
Clar, no, és que és fonamental. De fet, en el llibre, el Pau té un germà petit. El Pau té un germà petit, al qual la paraula més fina que li diu és ploramiques i ratpenat. Perquè és el petit i li pot dir qualsevol cosa, no? Mm-hmm. I en quan el Pau, el primer moment que el Pau rep l'assetjament, rep el primer insult, ell se n'adona que li està fent mal al seu germà. De vegades és molt fàcil posar-se al cos de l'altre quan un està patint. Doncs això és la base per fer les coses ben fetes. Aquest és l'estadi, l'estar damunt dels nens, el saber com es parlen entre ells. Els nens no es parlen entre ells igual quan hi som els pares al davant i quan no hi som, perquè ja es parlen, al davant no es diuen paraulotes, però quan tu gires el cap sents un vocabulari que no havia sentit mai. Però tu l'has de sentir, tu has de saber que allò existeix. I si el rebre de vocabulari va per igual, molt bé, però si un rep més que l'altre, doncs allò has d'intervenir, no?
Bé, de tot...
Mestres... Digues, perdona?
No, deia que de tot això, perquè se'ns acaba el temps, Anna, sap sí. Greu, de tot això parlen Magdalenes amb problemes, és aquest llibre escrit per l'Anna Bergua. Avui hem parlat, doncs, això, de les coses que falten, d'aquesta manca d'autoestima, de les faltes de respecte, de la confiança entre pares i mares i fills i mestres i tots els implicats en la relació amb els més petits i, sobretot, la comunicació, que és el més important de tot. Anna, moltes gràcies per estar a Valors de Peu de Carrer.
Gràcies a vosaltres.
Fins un altre, un plaer.
Un plaer, igualment. Gràcies.
I jo m'acomiado, com sempre, fins d'aquí 7 dies. Gràcies per sentir-nos una setmana més. Us acompanyo, com sabeu, a les xarxes socials, a Facebook, a Twitter i també a través del correu electrònic valorsdeveudecarrer@gmail.com. Moltes gràcies i fins la setmana vinent.